Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
Quan passaven 7:03.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, què tal, com estàs?
Roger, molt bé.
Això és la Terra es plana, cada diumenge a l'hora que surt el sol parlem de ciència, de química, de física, del que hi passa al cel, també, bàsicament. I aquesta setmana, Joan Anton, tenim notícia, i de les grosses, perquè vés a saber si això capgira una mica l'astronomia i la ciència, tal com l'havíem entès els últims temps. Aquest dijous passat vam veure per primera vegada una imatge, una foto, de, l'hem d'anomenar, Sagitari A Estel, el forat negre supermassiu que ara hem confirmat que existeix al centre de la nostra galàxia. Joan Anton, la Via Làctia, suposo que tu devies fer un bot de la cadira quan vas veure la foto, no?
Mira, t'haig de ser sincer, en el moment en què es va produir l'anunci jo estava treballant, estava donant un curs en una companyia i quan vaig sortir d'allà tenia el mòbil que petava, jo no sabia ben bé què havia passat, feia minuts que s'havia anunciat, i ja va ser un no parar de buscar la informació d'excitació també, perquè ara ho comentaves, és un descobriment que és molt, molt, molt important, ara ho anirem explicant.
Què és el primer que vas pensar quan vas veure la foto?
A veure, més que la fotografia, sincerament vaig pensar en el que significa. És a dir, per mi no és tan important la imatge, perquè al final hem de pensar que aquesta imatge està composada per ordinadors. És a dir, no és el que veurien els nostres ulls, per entendre'ns. Aquest anell de color taronja que veiem brillar, en realitat no és llum visible, els nostres ulls no la veurien mai. És radiació en ones de ràdio, que ho hem explicat molts cops, també és llum, però no és llum visible. I per tant no va ser tant la fotografia, sinó el pensar a la fita, saps? És a dir, el que hem aconseguit fer amb tota la nostra humilitat com a espècie, doncs poder fotografiar la bèstia que tenim adormida dins el centre de la nostra galàxia, que és una cosa tremendament difícil, són 5 anys de treballs que van aquí per acabar donant aquesta fotografia anunciada el dijous, i però són 5 anys de feina que hi ha al darrere. Per tant, el primer que em va venir al cap és això, és dir, quanta tecnologia, quanta feina que hi ha aquí al darrere.
Al final, el que hem aconseguit amb aquesta foto és certificar l'existència del forat negre.
Sí, sabíem que existia, tenim moltes evidències de que existia. Els forats negres, com el nom indica, no emeten llum, i aquesta és una enorme dificultat per poder-los detectar, perquè com que no emeten llum, doncs ja està, no els podem captar de forma directa. Però sabíem que existia perquè els podem detectar de forma indirecta. Per exemple, havíem analitzat el comportament dels estels que es troben al centre de la nostra galàxia, molt propers al forat negre, al suposat forat negre, i vèiem com giraven ràpidament tots els estels en una òrbita que tenia un centre comú. I en aquest centre comú no hi vèiem res. Per tant, allà deduíem que hi havia d'haver un objecte molt massiu per fer que les estrelles giressin d'aquella manera, i vam dir, això ha de ser el forat negre. A més, aquest gir, estudiant el gir dels estels, ens va permetre pesar, saber quanta massa tenia aquest suposat forat negre. I vam dir, aquest forat negre ha de tenir uns 4 milions de cops la massa del Sol. Doncs el que s'ha fet ara, la fotografia que es publica dijous, és la confirmació, ja no per via indirecta, sinó per via directíssima, de poder veure el forat negre. De fet, en realitat no el veiem, Roger. En veritat estem veient el contorn del forat negre, perquè dèiem el forat negre no emet llum. Per tant, el que veiem és la llum que hi ha al voltant, que emet material que està envoltant el forat negre i que encara no hi ha entrat, per això aquesta llum sí que pot escapar, i ens perfila el contorn al mig de la bèstia, del forat negre. Doncs això és la confirmació, com dèiem. Ara sí que l'hem vist. I ara, a més, aquestes observacions confirmen la massa que sospitàvem d'aquest forat negre, 4 milions de cops la del Sol.
Avui a la Terra es plana amb el Joan Anton Català, la primera imatge del forat negre al cor de la galàxia. A veure, Joan Anton, anem a pams. Tornem a definir què és un forat negre i quines particularitats té aquest que forma part de la galàxia.
Val. Sempre quan expliquem forats negres ho fem recordant una mica què és el concepte de la gravetat, perquè al final aquí ja veuràs que és el que ens condueix a entendre que és un forat negre. Teníem per una banda el nostre estimadíssim Newton, que deia que la gravetat era una força, i així és com l'havíem estudiat tots a l'institut, però llavors va venir l'altre genial de tot això, que és l'Einstein, a començaments del segle XX, que ens va dir que no, que això no era cap força, que la gravetat és una deformació de l'espai-temps. I sempre ho expliquem imaginant l'univers com si fos una tela elàstica. Això seria l'espai barra temps, però ara no ens embolicarem amb el tema del temps. I si tu li poses una boleta pesada en aquesta tela es deforma, i això seria la gravetat. La boleta podria ser un planeta, un estel, una galàxia, un mosquit, i el que faria aquest objecte, en funció de la massa que té, deformaria la tela, de manera que qualsevol cosa que hi passi a prop tindrà tendència a caure en aquesta depressió. I Einstein deia, això és la gravetat, no és cap força, és una deformació de l'espai-temps. Doncs bé, si en lloc d'una boleta normal, en aquí hi posem una bola petita però tan densa, és a dir, amb tanta matèria empaquetada, amb tanta massa, que fa una deformació extraordinària de la tela, de forma que la trenca per sota i fa que res que hi caiguin pot tornar a sortir, aquí tindríem un forat negre. Per tant, forat negre és una regió de l'espai-temps on es concentra tanta massa, hi ha tanta gravetat que es deforma d'una manera extrema a l'espai-temps, de forma que res no hi pot sortir, ni tampoc la llum no s'hi pot escapar. I de forats negres els vam deduir teòricament, perquè això, a partir de la relativitat d'Einstein, general d'Einstein, vam dir, han d'existir aquestes bèsties, però es va trigar anys des de la predicció fins a començar-los a detectar, i després es van començar a detectar, com et deia abans, de forma indirecta, perquè no els podem veure. I avui ja comencem, la fotografia aquesta que dèiem, ja comencem a tenir alguna forma de detectar-los directament.
Com s'ha format aquest forat negre al cor de la Via Làctia?
Val. Llavors, ara hem explicat que era un forat negre i hi ha dos, com dues grans categories o famílies de forats negres. N'hi ha uns que són els que anomenem forats negres estel·lars, que venen de la mort explosiva d'estrelles gegants. I aquestes morts les anomenem supernoves, que també n'hem parlat en diverses ocasions. Quan mor una estrella d'aquestes molt més massives que el Sol en una explosió de supernova, com si fos l'au fènix, al mig de l'explosió, el que queda, allà apareix, en molts casos, un forat negre. I són forats negres, diríem, relativament petits comparat amb el monstre que ara estem parlant. Són forats negres que tenen masses solars, un cop, dos, cinc, deu cops la massa del Sol. I d'aquests n'hi ha d'haver milions només a la nostra galàxia. N'hi ha d'haver milions només a la nostra galàxia, perquè cada cop que mor una estrella d'aquestes gegants fa un forat negre. Però llavors hi ha l'altra categoria, que és la que ara ens interessa per explicar la fotografia de dijous, que són els forats negres que anomenem supermassius, que com el nom indica, no tenen una massa d'uns quants solets. No, aquests tenen milions de cops, o milers de milions de cops en alguns casos, la massa del Sol. Aquests són els que habiten els centres de moltes galàxies. Quasi totes les galàxies que observem hem deduït que hi ha un forat negre supermassiu en el centre i, per tant, la nostra, la Via Làctea, també en té un, que és aquest, que ja havíem sospitat. El tema és que, així com en els primers forats negres, aquests que et deia de massa estel·lar, sabem com es formen, la mort explosiva d'estels massius, els forats negres supermassius, aquests que estan al centre de les galàxies, no, encara no sabem ben bé com es formen. I aquí tenim un dilema, que en diem a l'ou i la gallina, no sabem si aquests forats negres provenen de poc després del Big Bang i han actuat com a llavors al voltant dels quals s'ha format la galàxia o no, o al revés, o primer van ser les galàxies i després es van formar aquests forats negres en el centre de les galàxies simplement per fusió entre altres forats negres més petits o simplement forats negres que menjaven matèria a tota pastilla i que van créixer. I això encara a l'origen no el tenim clar.
Sabem què hi ha dins del forat negre a l'interior?
No, no ho sabem. Aquí ens falla tot, Roger. És a dir, la nostra física, tant la quàntica com la relativitat general, ens falla. No tenim avui una física que ens expliqui què passa dins un forat negre, perquè l'oient ho pugui entendre d'una manera més simple. Seria com si intentessis dividir un número per zero. Et donaria infinit, és a dir, l'ordinador peta, diu que aquesta divisió no es pot fer, quelcom dividit per zero. Doncs això és el que ens passa dins un forat negre. Les nostres fórmules fracassen completament quan intenten descriure que hi ha justament amb el centre puntual d'un forat negre, perquè allà les magnituds se'n van a l'infinit, cosa que no té sentit. No té sentit que hi hagi una cosa que tingui una densitat infinita. Això ja vol dir que hem de fer evolucionar la nostra física. En parlàvem ara fa poc, quan dèiem, explicàvem la teoria de les cordes i altres coses, estem cercant ciències físiques que ens permetin entendre què passa dins un forat negre. Això des del punt de vista del paper, de la teoria. Però llavors tenim un altre problema, que és que mai podríem enviar algun objecte dins un robot, imagina't, una sonda no tripulada que entrés i llavors ens digués, ei, ja soc dins, ara t'explicaré com és un forat negre. No, això no ho podem fer perquè, com dèiem, si creues el llindar i entres dins dels dominis d'un forat negre, no en surts. I no en surt ni la llum. I, per tant, com que les ones de ràdio són llum, aquesta sonda mai ens podria explicar, mai podríem rebre els seus senyals dient com és per dins un forat negre.
Quines propietats té aquest forat negre?
Els forats negres, en veritat, mira, hi ha una cosa molt divertida, que a més que l'expliqui jo també té conya, perquè es diu la teoria de que els forats negres no tenen pèl. I això es va inventar per dir que amb molt poques propietats tu descrius un forat negre. Ara explicaré quines són les propietats. Què vol dir això? Que així com altres objectes de l'univers, tu necessites saber moltes coses per poder-los descriure. Per exemple, necessites saber com es van formar, necessites saber en quin moment de l'univers es van formar, a on són, etc. Els forats negres només han tres propietats, que són la massa que tenen, la càrrega elèctrica, si és que en tenen, que no ho sabem si en tenen, però en teoria en podrien tenir, i si giren o no giren, en aquestes tres quantitats o propietats, descrius com és un forat negre. No t'importa saber ni d'on va venir, ni com es va formar, ni on viu, ni quant de temps fa que existeix. Només en aquestes tres propietats es descriu un forat negre. Per això es diu els forats negres no tenen pèl, volguem dir, bueno, al final tots més o menys són igual. Això és paradoxal, perquè estem parlant d'uns objectes que són fascinants, dels quals entenem molt poc, i en canvi són molt fàcils de descriure, perquè només en tres propietats ja sabem, per exemple, quina mida té el forat negre, o sabem quina gravetat té, tot això només amb aquestes tres propietats.
Ara és com si estiguéssim a dins del forat, eh? Puja, Dani. No deu sonar així, deu sonar un buit absolut. No?
Sí, no sé com sonaria. Bueno, no ens ho podríem explicar, eh?
La dimensió. En aquest cas, aquest de la Via Làctia, sabem com de gran és?
Sí, a veure, el que deia, per una banda tenim la massa, que són 4 milions de sols, de masses solars, i la mida, aquí hi ha algunes discussions, però la mida estaríem parlant d'un forat negre que se'n podria anar més enllà de l'òrbita de Mercuri, per fer-nos una idea de com de gros és. El que passa, que els forats negres, aquests supermassius, hi ha un rang molt ample de tipus de forats negres supermassius. Per exemple, un pot dir 4 milions de masses solars, uau, però en canvi coneixem altres forats negres d'altres galàxies, forats negres d'aquests supermassius, que tenen milers de milions de cops la massa del Sol. Vull dir que deixen empetidit absolutament el nostre forat negre, per molt supermassiu que l'anomenem.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui a la Terra es Plana amb el Joan Anton Català, forats negres. Clar, dèiem, Joan Anton, que per norma no emeten llum els forats negres. El que passa és que la notícia és que l'hem fotografiat, tot i que hem fet, ara ens ho explicaves al principi, aquesta mena de ficció, més enllà de la
Correcte.
Fotografia, de la imatge, no?
Exacte, això ho hem fet en, bueno, són 5 anys de feina. Això és important entendre-ho perquè, clar, és això, no? Tu mires la fotografia i dius, ah, mira, han fet una foto. No, és molt més complicat això. Són 5 anys d'estudis utilitzant 8 radiotelescopis. Abans dèiem, no és llum visible, és llum en format d'ones de ràdio. Això ho captem en grans radiotelescopis, que tots ara tenim al cap quina forma té un radiotelescopi. Doncs s'ha fet una xarxa de 8 radiotelescopis que estan arreu del món, que s'han combinat entre ells com si en formessin virtualment un de sol de la mida de la Terra, per entendre'ns. És a dir, un supergegant radiotelescopi. I això porta 5 anys rebent informació d'aquest forat negre que tenim al centre de la galàxia. Els ordinadors i els científics han treballat com a bojos durant aquests 5 anys per acabar donant com a resultat aquesta imatge i les dades que hi ha al darrere. I com dèiem abans, per tant, com que no emeten llum, el que veiem és el contorn de la bèstia, el contorn del forat negre, que apareix negre, apareix fosc, envoltat d'aquest anell de color taronja de llum, de radiació en ones de ràdio, que està emesa per la matèria que envolta el forat negre i que s'ha escalfat a milions de graus. Aquesta matèria emet llum en format d'ones de ràdio i és aquesta que hem captat. T'haig de dir que això ha estat complicadíssim, no només perquè ja de per si doncs, fotografiar un forat negre supermassiu ho és, sinó perquè, abans et deia, hi ha forats negres supermassius molt, molt, molt massius i altres supermassius una mica menys massius. Doncs el nostre és més aviat petitó. És un forat negre supermassiu, però relativament petitó. Això fa que la matèria aquesta que gira al voltant i que és la que veiem a la fotografia, gira molt ràpid, en qüestió d'hores o de dies. I això fa que quan hem rebut la llum d'aquest material, clar, sigui molt complicat. És com fotografiar algú que s'està movent, que està corrent, no? Doncs vas traient fotogrames, però cada fotograma aquell objecte se t'ha mogut. Doncs aquí el material, poder agafar aquest material d'una forma clara i amb dades clares, ha costat molt. A diferència de la fotografia que es va publicar l'any 2019, que va ser, de fet, la primera. Hi ha alguns mitjans que s'han equivocat i que han dit aquesta és la primera fotografia d'un forat negre supermassiu. No, és la segona. És la primera del nostre forat negre supermassiu, però és la segona de la història que tenim. El 2019, aquest mateix col·laboració de 8 radiotelescopis ja va aconseguir el que sí que era la primera fotografia d'un forat negre supermassiu, i en aquell cas era un forat negre molt més massiu que el nostre. La matèria que hi gira triga anys en girar, i la fotografia va ser una mica més senzilla, o bastant més. És com fotografiar algú que s'està quietó, que és molt més fàcil. Perquè vegis que al darrere de la fotografia aquesta que es va publicar dijous hi ha molta feina i molta tecnologia.
Tu n'estaves pendent d'això? Vull dir, que se sabia que s'estava investigant o no?
Sí, tots ho sabíem, però no sabíem el moment en què farien la roda de premsa i alliberarien això. Això va venir, almenys en el meu cas, va venir absolutament per sorpresa. És a dir, sabem que fa molt de temps que estem estudiant el forat negre supermassiu per diferents mecanismes, però, clar, el fet de que ho anunciessin de la manera que s'ha anunciat el dijous, així, no?, d'una forma molt sorpresiva, la veritat, jo, sincerament, no m'ho esperava, i per això també em va enganxar absolutament fora de combat en aquell moment. Mm.
Joan Anton, a vegades els forats negres surten retratats a les pel·lícules com que s'ho empassen tot, no?, tot allò que els envolta. El que passa és que la majoria, ho hem explicat alguna vegada, dius que estan adormits. En el cas de Sagitari A Estel, com està? Està adormit?
Està adormit, és una bèstia que dorm. De totes maneres, perquè això ha anat molt, aquestes hores per xarxes socials, ha anat molt, això ens menjarà, no?, hi ha molts comentaris. Això acabarem menjats, completament engolits pel
absorbits.
Forat negre. Sí, exacte. No. Resposta, no. Primera, que hi ha moltes altres coses que ens han de preocupar a curt termini, que no pas aquesta, no? Però no. Jo sempre ho explico de la mateixa manera. Si un forat negre fos capaç d'empassar-se tot l'univers, ja no hi seríem. Si pensa que aquesta bèstia que tenim al centre de la galàxia fa milers de milions d'anys que hi és, i la galàxia està estable, tan tranquil·la.
A quina distància la tenim?
La tenim entre 26 i 27.000 anys llum. Vol dir, això és molt xulo ara que m'acabes de preguntar, però no ho havia explicat, que aquesta llum de la fotografia va sortir d'allà fa 27.000 anys. Això, perquè et facis una idea, correspon a quan l'home habitava les coves d'Altamira. Més o
imagina't.
Menys. Sí. I llavors va sortir aquesta missió en ones de ràdio que ara 8 radiotelescopis al món durant 5 anys han estat recollint. Doncs, què passa? Que si tu ets un estel o un planeta o qui sigui i orbites un forat negre, el pots orbitar perfectíssimament, perfectíssimament, mentre mantinguis la distància i estiguis a una òrbita que sigui estable i a la velocitat de l'òrbita, no t'importa que al mig hi hagi un forat negre, perquè no hi cauràs si tu mantens la teva òrbita estable. I tota la galàxia nostra gira al voltant del centre, per tant, girem també al voltant d'aquest forat negre i no ha de passar res. Només ha de témer qui se salti les normes i s'acosti massa al forat negre, i això són a vegades estrelles que passen per allà o grans núvols de material que passen massa a prop, i aquests sí que són engolits, empassats pel forat negre.
Avui, amb el Joan Anton Català a la Terra Esplana, hem intentat posar una mica de llum a la foscor dels forats negres arran d'aquesta publicació d'aquest dijous passat, d'aquesta primera imatge d'aquest Sagitari A Estel. Joan Anton Català, va, aquesta setmana estarem molt pendents del cel, perquè, evidentment, ja vam avançar fa uns dies que estàvem pendents d'aquest eclipsi total de Lluna, que això passarà aquest dilluns, vull dir que aquesta matinada a dormir poc, Joan Anton.
Sí, molt poquet, és la matinada vinent, vull dir aquesta, l'acabada diumenge a dilluns, i la fase parcial, que és la primera que es produeix a l'eclipsi de Lluna, començarà a 4:45, la Lluna estarà molt baixa sobre l'horitzó sud-oest, llavors cap a 5:45 començarà la part més bonica, que és l'eclipsi total, que és aquella en què la Lluna deix de rebre la llum del Sol. Tot això la seguirem veient en llum amorteïda de color vermellós, molt amorteïda, afeblida en el cel. La llum aquesta que l'il·luminarà ja no serà la del Sol, serà la de la Terra. La nostra atmosfera li passarà llum i per això la veurem de color vermell. I llavors la Lluna s'amagarà per l'horitzó, se'ns amagarà, quan l'eclipsi ja estigui començat. És a dir, nosaltres ja no veurem el final de l'eclipsi, però la part més bonica la veurem i, com et deia, anirà tan baixa sobre l'horitzó que és ideal per fer fotografia, perquè a la mateixa foto et sortirà la lluna eclipsada i l'skyline que tinguis. Poden ser un skyline de ciutat o pot ser un paisatge de natura.
I ho podrem veure tot amb un llum, dius?
Sí, sí, sí. Els eclipsis, la millor forma de mirar-los és sense instrument, perquè és quan captes la grandiositat del fenomen. Per tant, res, estirar-se, posar-se còmode, i si algú vol fer una fotografia, doncs fotografia, però bàsicament aquest és un espectacle per gaudir-lo a ull nu.
I més enllà d'aquest eclipsi lunar, què més hi veurem al cel aquesta setmana?
Doncs continuem tenim quatre planetes ben alineats, molt bonics també a la matinada. El que passa que en lloc de mirar cap a on s'està produint l'eclipsi, que és que s'estarà produint cap a l'oest, si mirem a l'est, només caldrà girar la vista mentre estem mirant l'eclipsi. Girar la vista cap a l'est i veurem els quatre planetes alineats que es fa setmanes que estem parlant per aquest ordre: Saturn, Mart, Júpiter i Venus.
Fantàstic, Joan Anton Català. Un plaer sentir-te cada diumenge al suplement i, a més, avui també amb una qüestió d'actualitat com la que hem viscut aquesta setmana. Cuida't, Joan Anton. Una abraçada. Gràcies.
Igualment.
Ara tornem al suplement.